expliquen que els descomptes del Black Friday els fan anar de corcoll, però que no els queda més alternativa que afegir-s'hi. A més, critiquen que hi ha algunes marques, sobretot grans i que venen a través d'internet, que s'avancen i que comencen la campanya força abans. Els més petits expliquen que s'han adaptat als descomptes, però que si cada vegada comencen més aviat, no ho podran sostenir. N'ha parlat a RAC1 la directora general de Comertia, Elisabet Vilalta.
I confiem que no s'allargui, perquè això, doncs, per al petit comerç, doncs, això perjudica molt. La van començar les grans empreses i els mitjans i petits, doncs, ens hem de sumar. Ens hem de sumar perquè no toca més remei, però sí que és una campanya, doncs, que afecta el petit comerç.
Tot i així, aquest any afronten la campanya amb confiança. Després d'uns mesos amb la inflació pels núvols, creuen que aquests descomptes serviran per incentivar el consum i vendre coses que fins ara no havien pogut vendre, com per exemple tota la roba d'abric.
Per cert, ara aquí ens estem acostant al Nadal i que ja tenim el Black Friday a tocar, 3 setmanes queden. A Badalona ja han començat amb el muntatge de l'arbre de Nadal de 40 metres, que ja va avisar l'alcalde Xavier García Albiol que seria el més alt d'Espanya. És a la plaça President Tarradellas. Segons els mitjans locals, s'han necessitat 10 tràilers per portar-ho tot. L'arbre, que, insistim, aspira a ser el més gran de tot l'estat, se'n centrarà d'aquí a 2 setmanes, el dissabte dia 18 de novembre, però ahir es van poder veure les primeres proves del sistema de més de 82.000 llums que il·luminaran aquest arbre. Les 9 i un minut, de seguida anirem amb els esports, però abans un parell de punts en àmbit cultural. En plan audiovisual, el Festival Inèdit ha premiat el documental sobre Pete Doherty com a millor documental internacional. És un documental sobre un dels, en fi, dels músics més controvertits dels últims anys en la música britànica, que, en fi, el líder dels The Libertines, el jurat l'ha guardonat per la seva capacitat de retratar el músic britànic i per aconseguir arribar a les veritables arrels de la música. Pel que fa a la resta del palmarès del Festival Inèdit, que per cert ha tornat a trencar els rècords d'assistència, el premi a millor documental de tot l'estat se l'ha endut un film sobre el compositor català Robert Gerhard.
El palmarès el completen Dolly Fassol, de Maria Besora i Pep Garrido, que s'han dut el premi a millor curt musical, i Music for Black Pigeons, d'Andreas Kefet, que ha rebut una menció especial. El gran protagonista del festival, però, ha estat el documental sobre Pete Doherty. El jurat ha aplaudit la feina de la seva directora, Katia De Vides, que també és la parella del músic. Diu que el film capta perfectament la imatge de Doherty, sense caure en un homenatge unidimensional, i afegeix que s'acosta al cor i l'ànima del compositor britànic.
Per cert, encara parlant de cinema, el banyolí Albert Serra ha tancat el Calella Film Festival, el Festival de Cinema del Maresme. El director ja ha presentat el seu últim treball, Pacificion, gràcies al qual va rebre 2 premis César a França i 3 Gaudís. El segell català del Calella Film Festival també l'ha deixat Creatura, la pel·lícula d'Helena Martín, la directora premiada de Canes, que va obrir dissabte passat el festival, que s'ha dedicat aquest any a celebrar els 85 anys de l'estrena del Màgic 2. Mentrestant, en plana musical, la Pegatina posa punt final a la gira de celebració dels 20 anys de carrera. Ho han fet aquesta nit passada amb un segon concert multitudinari al Sant Jordi Club, acompanyats de 15 artistes, un d'ells Macaco. O una gran amiga de l'Adrià Sales, que és la Su. Dues hores i mitja de show amb més de 30 cançons que ha seguit des d'allà mateix l'Albert Buscarons.
Per sort, la Pegatina no viu en el mateix fus horari que Madonna i van aparèixer puntualíssims a l'hora anunciada per començar a disparar cançons amb una energia elèctrica amb la que el públic no ha pogut baixar la guàrdia ni un minut. Tenim molt present la projecció internacional de Rosalia o d'Aitana, però la banda de Montcada porta 20 anys portant el seu directe per Mèxic, Argentina, Canadà, la Xina o el Japó. Avui s'han fet forts a casa i els assistents han suat la samarreta amb I Volar, Mari Carmen, El Gat Romero o Lloverà i Lloveré. A més de Macaco i la Su, també s'han apuntat a la festa El Niño de la Hipoteca, Jazz Woman, Joan Garriga de Dos Minguet o la Dilla Russa, que han protagonitzat un dels moments més delirants de la nit amb el seu Macaulay Culkin. El grup també ha posat el seu segell rumbero a Despechar, Let's Get Loud, Vivir Mi Vida o Mi Gran Noche. El 2024 portarà nous projectes amb els que seguirem enganxats a la Pegatina.
Gràcies, Albert. Doncs, efectivament, la Pegatina, que celebra els 20 anys des del Sant Jordi Club amb un autèntic festival. Obrim agenda de concerts avui amb la veu inconfusible de Buica. banda de Mallorca que actua avui a la Sala Paral·lel 62 a Barcelona dins el Festival del Mil·lenni, acompanyada del DJ i productor Kiko Navarro, amb qui presenta el single El Silencio, que estem sentint ara mateix de fons. Una altra veu femenina que triomfa és la de Belén Aguilera. La catalana que està vivint un moment dolç amb la gira del seu nou disc Metanoia, tant que per al concert d'avui, que és a Rasmatàs, ha venut totes les entrades. També presenta disc nou Caim Ribà. Que torna al directe amb el quart disc de la seva carrera, El racó dels pensaments, que presentarà a Vilaplana al Baix Camp dins el Festival Accents. I acabem amb les 40 veus de Mas Gospel. La formació fa avui un concert solidari a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, a favor de la nova associació Yokuté, que lluita contra els matrimonis infantils a Gàmbia i al Senegal. La coral barcelonina hi presentarà també el seu espectacle Let Revival Com, amb el que celebra el seu desè aniversari. Passant ara 6 minuts a les 9 del matí, tornem a saludar el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Bon dia, Xavi.
Ja hem parlat de les victòries del Barça in extremis, agònica, i la del Girona, vaja, amb bastanta més solvència.
Exuberant,
està ben trobada la paraula. D'aquí una estona, d'aquí no gaire, saludarem Delfí Geli per veure com és el futur del Girona, en quina situació els deixa la victòria d'ahir, el fet de liderar la Lliga una setmana més. Però més enllà de les victòries del Girona i del Barça, i del partit del Madrid, que també us hem explicat, la imatge de la jornada de primera divisió és la de Iago Aspas llançant a terra la pantalla del bar al final del partit Celta-Sevilla.
Sí, el partit es va acabar amb empat a 1 i deixa el Celta tercer per la cua en zona de descens. Al minut 97, per tant ja la cosa s'acabava, l'àrbitre Alejandro Hernández Hernández havia xiulat un penal a favor de l'equip gallec, però el va cridar des del bar Preto Iglesias per demanar-li que anés a repassar les imatges, i després de fer-ho, Hernández Hernández es va fer enrere i va decidir que no era penal. Enmig d'un balaïdos completament embogit, el capità del Celta, Iago Aspas, que era a la banqueta perquè ja l'havien substituït, primer va entrar al camp cridant com un esperitat per protestar, i al tornar a la línia de banda va tirar per terra expressament la pantalla del bar amb una empenta. El capità del Celta s'exposa a una sanció d'entre 1 i 4 partits per això, tot i que l'àrbitre Hernández Hernández no en va dir res, i tampoc es va mossegar la llengua després al micròfon de DAZN.
Parece que cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más y todas las que nos deben deberíamos estar casi en Champions. Creo que rearbitrar la intensidad de un agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo es posible eso. ¿Qué vas a ver al VAR? La intensidad de un agarrón cuando se ve el agarrón, que es clarísimo. Te vas enfadado porque la situación es la que es, estamos en descenso y bueno, creo que es una jugada que la ha visto todo España, como nos ha pasado la semana pasada.
Potser la federació s'haurà de plantejar posar alguna mena de protecció a la pantalla de bar, una tanca o alguna cosa, en fi. També es va jugar ahir Betis 2, Mallorca 0. Avui, a la vez Almeria a les 2, València-Granada a 4:45 i Villarreal Atlètic de Bilbao a 6:45. Per demà dilluns queda el Cádiz-Getafe a les 9.
Per cert, aquesta setmana que ha estat la setmana de la pilota d'or, avui Aitana Bonmatí la podrà lluir en el partit d'aquesta tarda del Johan Cruyff.
Sí, avui es reprèn la Lliga Femenina, vaja, s'ha reprès el cap de setmana i avui juguen els catalans de la Lliga Femenina després de l'aturada de seleccions, amb un Barça-Sevilla a les 4, en què Aitana Bonmatí celebrarà amb l'afició blaugrana la pilota d'or guanyada dilluns a París. A més, el Barça lluirà el logotip dels Rolling Stones a la samarreta, com ho va fer el primer equip masculí el cap de setmana passat al Clàssic contra el Real Madrid. Vejam si el femení té més sort. Les blaugrana han de guanyar el Sevilla si volen mantenir el marge de 3 punts sobre el Real Madrid, que hi va guanyar 0-1 al camp de l'Eibar. El Llevant les Planes jugarà al migdia, a 2:45 al camp del Granada.
I mentrestant, en futbol internacional ja hi ha hagut el partit de la final de la Copa Libertadores, que havia arribat amb tanta polèmica per la seguretat. Finalment ha guanyat l'equip brasiler, el Fluminense, a la final contra el Boca Juniors.
Sí, 2-1 és el primer títol de Libertadores pel Fluminense. Victòria a la final disputada a Maracanà a la pròrroga. per 2-1. Sense incidents a l'estadi, però amb més baralles a Copacabana després del partit, per sort no consta que hi hagi ferits de consideració. També en plana internacional, el City és líder de la Premier després de golejar 6-1 al Bournemouth i que l'Arsenal perdés 1-0 a Newcastle amb empipada monumental del tècnic Gunner Mikel Arteta contra l'arbitratge. Tot plegat, però aquest lideratge del City que és provisional, pendent del Tottenham-Chelsea, que s'ha de jugar demà. I a Alemanya el Bayern va golejar el Dortmund 0-4 amb hat-trick de Harry Kane. El líder pro és el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que va guanyar 2-3 al Hoffenheim amb dos gols de l'ex del Barça B, Grimaldo.
I per altra banda, ho deies ahir, i al final es va confirmar, Toni Bou, quin animal, ha tornat a guanyar el Mundial de Trial Indoor i suma ja 34 títols.
Són 17 anys seguits guanyant els dos Mundials, a l'aire lliure i sota sostre. L'últim, guanyat ahir a l'Indoor de Madrid, en què també es va imposar Bou, dic a l'Indoor de Madrid, no només al campionat, per davant del seu company del Repsol Honda, Gabriel Marcelli. Toni Bou té 37 anys i, per desgràcia dels seus rivals, cap intenció de plegar.
Molt content, la veritat que una nit molt especial aquí a casa Repsol, poder guanyar les tres voltes amb una final superapretada guanyant l'última zona. Content, molt agraït a tothom que ho fa possible, estem vivint un somni i bueno, doncs intentarem que duri el màxim possible.
A la Fórmula 1, Max Verstappen va guanyar l'esprint d'Interlagos i avui buscarà des de la pole una nova victòria al Gran Premi del Brasil, que començarà a les 6.
I acabarem amb bàsquet i també amb un apunt d'atletisme.
Victòria ahir del Girona a Palència 76-80, avui a l'ACB, Múrcia-Manresa a 2:15, Breogán-Barça a les 5 i Joventut-València a 6:45. I queden només 15 dies per l'edició número 100 de la Gemboany, la cursa més veterana de l'Estat, que el proper dia 26 es correrà pels carrers de Barcelona. Encara hi ha temps per inscriure's a la pàgina web gemboany.cat i rebre una samarreta de disseny únic i exclusiu per aquesta edició del centenari. És la cursa organitzada per Allianz i Mundo Deportivo, que celebrarà amb un nou traçat amb sortida i arribada a l'Avinguda Maria Cristina i un recorregut que passarà per llocs emblemàtics de la ciutat com l'Arc de Triomf.
Doncs apuntat, queda 15 dies per la Gemboany. Gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
Del 6 al 8 de novembre torna el Gastronòmic Fòrum Barcelona.
Si ets professional de la restauració o la indústria alimentària, no et pots perdre aquesta cita imprescindible a Fira de Barcelona.
Més de 350 expositors i més de 200 xefs i experts del sector en un programa centrat en la sostenibilitat i la defensa de la biodiversitat. A Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Vols digitalitzar la teva empresa? El dijous 9 de novembre, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de la transformació digital per a pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I arribarem a un quart de 10.
Discreció és fonamental. Quan les coses estan a tocar, equip calm.
Tenim la confiança en els equips negociadors en què les coses sortiran bé i a partir d'aquí, la màxima discreció.
Vinga, jo cortaria el tràfic.
Tu cortaries el tràfic, oi?
¡Viva España!
comprar votos con el dinero de los españoles, que es lo que ha hecho ahora diciendo que le va a dar 15.000 millones a los de Esquerra, es corrupción.
Los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi. Por eso pedimos al Partido Popular que acabe con esta campaña.
Hagués estat tot sur, no aprofita aquest moment. Per una vegada més, ni puta Espanya del de l'escenari.
El xut de l'eixó! Gol! Gol, 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 gol!
En punt un quart de deu del matí, avui porteu-vos bé, feu el favor, eh? Avui porteu-vos fe, que no estic en condicions.
Porteu-vos fe.
Jo no confio en ells.
Hola, Carla Torró, bon dia.
Què tal, bon dia?
Jo sé que ella, ostres, al dedicar-se a això, doncs sabrà que és una situació que ens deixa absolutament, en fi, sense control de la situació.
Ens portarem
fe, no pots fer crits, no pots fer gestos, no pots fer res.
Ens portarem fe.
Ja has vingut en plan bullying o què, Carles?
No t'he vist amb aquesta veu de cantautor, que m'agrada molt.
A galopar, m'has dit. Bueno, va. Carles Fernández, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la Carla Torró, que ja l'hem saludat. Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Alejandro López Fonta, com
bon
estàs?
Bon dia a tots.
I també tenim per aquí el Martí Oliveras, bon dia.
Què tal, bon dia.
Culpable de tot això.
Sí, tant, sempre.
Perquè és el que ha encarregat aquesta ventada d'aquests dies.
No parar, eh?
Sobre, com si fos fan del vent, jo també.
No t'agrada?
No, gens. Ah. No, jo crec que hi ha poques persones, que els agradi el vent. De vegades convé per netejar una mica l'atmosfera, però és cert que
els de l'Empordà que l'enyoren, eh?
Sí, mira, l'altre dia vaig llegir un tuit d'en Sergi Corral, que estudia molt bé la tramuntana de l'Escala i de la Plana Empordanesa, i durant aquest període de temps estem tenint molt poques entrades de nord, sí, molt avui, poques avui, tramuntanes.
Està avui canviant. És portada al Diari de Girona que, ara no em vull equivocar, però fa 2 mesos que no bufa la tramuntana
sí,
com
sí,
toca,
sí.
I això vol dir que fa 30 anys, i això ens ho va dir el nostre col·laborador i tertulià que ve de Nadal.
El Canaleta.
El Pau. El Pau ens ho va advertir i sí.
Sí,
allà no els hi bufa i ens bufa aquí baix. I això,
no,
aquí i allà l'enyoren.
Tampoc és tramuntana, eh?
No, però no. Ens bufa i no, bufa aquí no el volem i allà l'enyoren.
Sí, mira.
Ens ho tens al revés, això, Martí.
Heu canviat ja.
Arregla-ho ja, Martí. Bueno, ara de seguida pregunto...
Però truco on t'hagis de trucar, però fes un favor.
Fes les gestions, home, Martí, una mica de curro. Escolta, no, abans de dir-vos res més, deixeu-me dir que tenim aquí un bé de Déu increïble. Avui el Gremi de Pastisseria ens ha portat directament uns pastissos rodons, però que no sé ni com els atacareu, perquè serà, us deixareu els dits fets una punyeta.
Amb cullera.
Amb cullera, si n'hi hagués. Pastisset rodó de pa de pessic, tendre, farcit de trufa, envoltat de fideus de xocolata. Això per començar el dia. Es diu Dàcar, el fan a les pastisseries de Terrassa, i a sobre m'han posat una foto... Enviar-ho damunt. A veure qui s'atreveix a decapitar-me, diguem-ne.
Algú
ho
haurà de fer.
Sí, algú ho haurà de fer. Els que tenim sobre la taula ara mateix venen, per tant, directes des de Terrassa, la pastisseria Sant Jordi, que és estupenda, per cert, de Terrassa. 9 i 17 minuts. A veure, ara de seguida li preguntaré a la Torró, que sé que és potser la més futbolera de la taula, o què?
Jo futbolera ho soc bastant, i a més he de dir... Passa que no sé si vull que em preguntis, perquè jo crec que intento ser racional, no, tenir distància amb tot, i amb el futbol he de dir que perdo una mica la perspectiva
doncs,
així, en general.
Et preguntaré, efectivament, m'estem preparant, perquè t'hauré de preguntar pel Barça. Però no sé si és més que la Carla, eh?
No, que pagués de l'Espanyol.
Però és una gran persona, que deia, no? Aquella frase, però és una gran persona. Aquella frase del Núñez. A qui referia, ja no me'n recordo el... Ai, és de l'Espanyol, però és una gran persona. Però en tot cas haurem de parlar del Barça, però haurem de parlar del Girona. D'aquí una estona truquem al Delfí Geli.
Increïble.
Perquè és que el que està fent el Girona és que no ens ho podíem ni imaginar. Estem a gairebé el primer terç de la temporada, ja s'ha jugat gairebé el primer terç dels partits i és líder i ha de començar a mirar que això de la salvació ja no és que no estigui fet, però coi, li treu més de 20 punts al Celta, que marca el descens. Vull dir, potser han de començar a mirar cap a altres direccions. El que passa és que els de l'Espanyol sabeu que quan es cita la bitxa, quan es cita Europa, les coses comencen a...
Els de l'Espanyol estem fotuts.
Sí.
Sí, que, bueno, ja tornarem, ja tornarem.
Ja tornarem, va. Tornarem. Les 9 i 18, però abans que parlem de tot això, Martí,
sí.
A veure...
Ho tornaran a fer, aquest l'Espanyol
ho tornaran a tocar.
Arregla'm això, a veure...
A veure, la bona notícia és que avui, sí, la cosa ja comença a canviar, afluixa aquest vent a partir del migdia. Per tant, 3-4 hores encara amb aquest vent intens a moltes comarques, sobretot de Barcelona, Catalunya Central fins al Penedès Garraf, encara ventades de 40-60 km per hora. Puntualment es poden superar aquests 60-70 km per hora en zones elevades, en zones de muntanya, però ja és la traca final d'aquest episodi de vent que tenim des de dijous, per tant 4 dies seguits amb ventades importants en zones on són menys acostumades a la força del vent, de mica en mica, insistim. l'estim va perdent força i ja demà parlarem d'una situació normal, amb vent ja només a les cotes més altes del Pirineu, una mica potser d'entrada tramuntana a l'Empordà, precisament aquesta tramuntana que comentàvem, doncs pot entrar entre demà i dimarts perquè baixarà la temperatura i començarem la setmana amb més fred, ambient de ple mes de novembre. Demà, dimarts, dimecres, els matins seran freds, freds a l'interior i al Pirineu, frescots a la costa, això també depèn de la percepció, el Carles em criticarà Barcelona, però em baixarà la temperatura, per tant un ambient ja més hivernal, de dia també ja costarà una mica més a l'interior passar dels 15 graus, i amb alguna nevada avui a la cara nord del Pirineu. Poca cosa, però aquest vent ja va de baixa, encara haurem d'estar pendents del mar, perquè aixeca onades de 2, pràcticament 3 metres d'alçada aquestes últimes hores. Avui tenim l'avís d'aquest perill per onatge a moltes platges encara, per tant, precaució i les ventades a partir del migdia, per tant, ja s'està acabant la cosa. I la setmana la mala notícia és que no ens portarà pluges importants. Demà algun ruixat a les comarques de Girona, potser el Pirineu, però fora d'aquí, de moment continua aquesta sequera, amb els embassaments que es mantenen pel que fa a les conques internes al 19%, i per exemple dos grans embassaments, no?, que tenim molts catalans i catalanes controlats, com Sau i la Baells. Sau està al 17-18% i la Baells al 25%. Ha millorat una mica la cosa, sí, a la banda de l'Ebre,
no, perquè pinta, no pinta excessivament bé, eh?
No, però sí que tenim Oliana, doncs, per sobre del 40%. L'embassament de Santana, que ja navega cap a la franja de Ponent amb la Noguera Ribagorçana, doncs també ha plogut molt aquestes últimes setmanes a la Vall Fosca, al Pallars, fins i tot a algunes zones de la Vall d'Aran, i això doncs ha ajudat que aquests afluents, aquests rius del Pirineu Occidental, doncs vagin una mica més alegres. És l'única part positiva que sempre hem d'intentar trobar.
Escolta, que m'ho han trobat això ja, eh? Pablo Ornaque.
Pablo
Ornaque, era. Crec que el document el tenim, eh? Núñez, any 1999. És que Pablo Ornaque, que era director de l'Espanyol, no?
Sí,
va ser director de l'Espanyol. Sí, era l'assessor del Museu del Barça.
Exactament.
No, en aquell moment, llavors, en una roda de premsa, any 99, i diu aquesta frase meravellosa, Josep Lluís Núñez.
Vam d'inaugurar una placa, Pablo Ornaque, un home que és curiós, un fan de l'Espanyol, però és una gran persona.
Història, o sigui...
És que Núñez té moltes.
Si comencem a repensar el Núñez i les lluvies que s'allovien...
Va ser Xavier Trias, no?, que va dir que tenia un gendre, em sembla que va dir.
Que seria una desgràcia tenir un gendre de l'Espanyol.
Sí, i Puyol li va replicar dient que, bueno, són gent del país. Els hem d'estimar.
Bueno... No, això de l'estat espanyol impregna caràcter, perquè estem fotuts.
Però estem molt fotuts?
Ostres, sí. Sí, perquè portem tres... Bueno, és que ja estem a 6 o 7 punts dels dos primers, o 5 o 6, ja són molts. I no acabem de... Ja no vull parlar de jugadors, perquè no, però...
Estàs enfadat, eh?
Jo estic enfadat, vale. Perquè no estan concentrats i no penso que es plantegin bé els partits, o sigui que estic... Fica amb l'entrenador, eh?
Bueno. Escolta, deixa'm dir que m'han buscat, és que ara ja estem amb el tall del Trias, també, que demanaves, ja, Arturo, a veure, això podem sentir.
És que el Barça és passió.
No, no sortes que et vingui algun gendre o alguna que sigui per aquí.
Home, no, això no m'ha passat.
Bueno, no,
però... Si et passa això, és una desgràcia.
Té un consolador que ha passat, no?
Si et passa això, és una desgràcia. Sí. És una desgràcia.
És veritat que quan tens fills, no? Hi ha algunes coses que hi penses, home, si em sortís del Madrid, no? Pot passar, no?
Però a veure, donava a dir, no em deixis parlar.
Si l'eduques bé.
Bueno.
S'ha de fer l'educació a casa, eh?
Bueno.
La culpa la tenen els pares.
Tot ho deixem per l'escola i al final és cosa dels pares, home. No, anava a dir un parell de coses abans que ens posem a parlar del tema. Carles, que tu ets aliè, però tu passes
pitjor. Boníssim, si l'eduques bé, no et passa.
No, això és veritat, jo l'entenc, perquè és futbolera.
Si ets de l'Espanyol...
Els meus fills no poden ser del Barça.
Exacte, és a dir, jo crec que si
bueno, no entraríem massa en casa.
No, però estem d'acord que això, home, pot ser un conflicte familiar important. El que passa és que és cert que les passions s'hereten... És molt difícil. Sí.
No, bueno, però
hi ha de tot, eh?
A mi, jo li vaig comprar a la meva filla un trasset del Barça, i el meu segon va dir, portaré un del Madrid. I jo vaig dir, no passarà això.
Clar.
Vull dir que pot tenir les dues de llonses, no?
Una part de la família vols una cosa i l'altra.
Sí, jo crec que si hi ha tensions és més difícil, per això hi ha d'haver, no?, unitat estratègica. És a dir, jo crec que si els dos van... No, si els dos van, una no et passa. Jo, per exemple, ho veig molt, de veritat, ara en seríem el meu nebot, que a més és increïble els nens com aprenen a través de l'exemple i de la repetició. O sigui, volen fer tot el que fan els pares. I, per exemple, el meu germà, que és una persona que és un boig del Barça, el meu nebot, clar, ja se sap cançons, repeteix... Clar. Vull dir que, no ho sé, potser si té una adolescència molt dolenta i vol portar la contrària, no, seria
segur,
del Madrid, ja no.
Segur que hi ha una fase per aquí, però vaja, és difícil, eh? Complicat. No,
si ets molt futbolero, és impossible que el teu fill surti de l'equip contrari.
Sí, sí. No, és, en sí, aquest sentit és el... com es diu? No em sortirà la paraula, és igual. No em sortirà. 5 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Torró, estàs enfadada amb el Barça o no?
No estic... A veure...
Perquè hem sentit un Xavi bastant emprenyat, eh?
Sí, també crec que és el paper que havia... O sigui, jo crec que és el paper que havia de fer després del partit d'ahir.
No encara gaire així,
no,
eh?
Encara que no ho faci habitualment. El partit va ser terrible, o sigui, el partit va ser terrible, et passen per sobre. Jo no vull anar, diguéssim, em fa por posar-me a analitzar molt perquè no soc futbolera des d'un lloc molt de l'entranya i per tant hi ha molta gent que en sabrà un millor de tàctica, però sí que és veritat que tens la sensació de dir, bueno, t'han passat per sobre i tu no has tingut... Es parla molt del tema de l'actitud, no? Falta actitud. Jo crec que també el que falta és a dir, falta futbol. Quan parlem molt de l'actitud és perquè en realitat t'ha faltat qualitat a l'hora de jugar a futbol, i la meva sensació és que quan surt Pedri ho arregla una miqueta al final. També és veritat que amb això del relat que ens passa, i que analitzem molt el relat en política, és curiós el relat en futbol, perquè jo també estic segura que si això ho hagués fet al Madrid, haguéssim dit, no? la garra
és el seu ADN.
Exacte.
Sí.
I en canvi nosaltres, des d'una òptica més sociològica culer, ens passa aquesta cosa, dic, com podem jugar així, no? Mira, no sé, hi ha tres punts amb els que es guanyen lligues, no? Jo la sensació que vaig tenir és són tres punts importantíssims, injustos, perquè jo crec que la Real Societat va estar molt millor, però hi ha tres punts que poden servir en un moment donat al final per donar-te el títol.
Tot això ens porta a parlar d'un Barça que no s'ha desenganxat, tot i que a mig partit semblava que estava desenganxat de la Lliga, perquè venia d'un Girona que si el Barça no guanyava se n'anava 7 punts al liderat de la Lliga. Intentava repassar els números aquest matí i són increïbles. O sigui, un equip que és de la taula mitja-baixa des del punt de vista pressupostari, per molt acord que tinguem amb el Manchester City, que això és així, sempre ajuda, i és obvi que és una ajuda molt important per al Girona. El que passa és que estem parlant d'un equip que fa un parell de temporades jugava a la segona divisió i avui, després d'un terç de la temporada, està líder destacat, està obligant a Barça i Madrid a no deixar-se ni un sol punt perquè no s'escapi, perquè ningú té la garantia que pugui fallar en qualsevol moment al Girona. Fins i tot hi ha un partit, tu vens de Navarra, l'estadi de l'Osasuna és molt mal parit.
Molt mal parit.
I el partit es posa malament, es posa 2-1 per l'Osasuna, falta d'un quart d'hora. I amb un 15 minuts foten 3 gols al Girona.
Allà,
Allà.
És molt complicat. Bueno, jo la veritat és que no en sé gaire de futbol, però sí, el que està fent el Girona és bastant espectacular, i sobretot això, no? Com ficant-li una competitivitat a la Lliga, que feia molt de temps que no veiem tant, o que només veiem entre Madrid i Barça, i que això sempre li posa aquesta cosa d'avorridota, no? Què hi hem de fer?
Què li toca? Què li toca aquest any?
Sí, què li toca aquest any? I de sobte veus un Girona competitiu que vol guanyar allà, que vol clarament ser allà, vol guanyar la Lliga, i no sé, a mi em sembla que és aquestes coses una mica èpiques, no? que li donen emoció al futbol.
Sobre això, deixareu anar un minutet.
Es pot ser el Barça del Girona?
Sí. Sí, és una cosa molt curiosa.
I deu haver, no?
I ara què? I ara què?
No, és molt interessant. La veritat és molt interessant perquè...
T'ho agraeixo que valoris els meus poderes.
No, ho és, perquè la identitat és una cosa molt complexa i es pot tenir identitat múltiple, però és cert que hi ha hagut una pila d'aficionats sobrevinguts al Girona. I que potser... Ui,
ara estàs apel·lant al pedigrí, o sigui, no, ara n'hi ha altres sempre de tota la vida.
Però això és normal, o sigui, quan hi ha equips que pugen, de cop comencen a tenir gent que els interessa. De fet, el Girona, ara de cop, només per ser el líder de la Lliga, segur que creix l'interès internacional pel Girona.
Vull dir que un dia jugarà el Barça-Girona.
Oh, i tant, i si poden jugar el títol, llavors serà molt interessant veure-ho.
Però la gent que té aquest tipus d'identitat...
Perquè el Pou no fa el Girona, no, aquí?
La gent que té aquest tipus
no fa el Girona, el fa el Miquel Agut. El que passa que els partits en què hi ha dos equips catalans ho fan els dos. Per tant, el dia del Barça-Girona serà
Pou i... Si guanya la Lliga el Girona, el Pou què?
Professor, el Pou que content pel Girona.
I serà aquell dia de cors present. Aquell dia serà de cors present.
Si vols trucar al Joan Maria Pou tu mateix, jo ara mateix no sé què dir-te.
Fa gràcia.
No, escolta, és un angle diferent que jo no havia pensat pel tema.
La gent que té dues identitats, això passa molt fort. Clar, quan ets de Barcelona o ets de Madrid, clar, ets del Barça o del Madrid, punt, no? O de l'Espanyol, però vull dir que normalment ets del Barça o del Madrid. Però és veritat que la gent que és, per exemple, no? Al meu cas, nosaltres érem dos a una, perquè ets navarrès i que has de ser, ets dos a una, però és veritat que després la gent era i del Real Madrid, clar, o de l'Osasuna i del Barça. Vull dir, això passava molt, això passa moltíssim, i això jo crec que en tots els equips una mica petits, i quan juguen és veritat que hi ha qui és una mica més del Barça i diu, jo que guanyo el Barça sempre, i qui diu que guanya el que defensa més...
És cert que hi ha una...
Això no és futbol, eh? Això...
No, hi ha una simpatia per part d'una part de l'afició del Barça, sí, respecte al Girona, sí, claríssima.
Sí, 100%.
Que s'alegra de les victòries del Girona.
I em sembla interessant en la qüestió de l'Espanyol, no?
No, no, però, a veure, la rivalitat per mi, com més a prop, més rivalitat ets, però això passa als pobles, eh? O sigui, un poble del costat...
I tant. Sí, sí.
A veure... El Girona no serà rival del Barça fins que sigui rival. Vull dir, si estan jugant la, si estan lluitant per
última jornada
per guanyar la lliga, el que és del Barça serà del Barça, el Girona que le den morcillas. O sigui, que això funciona així, però això és futbol. Això és el futbol, normal, el maco del futbol és això, no? Sí. Els del Barça, que el Madrid vagi a segona i el Bernabéu si se les cae.
Però una cosa són les rivalitats
dentro, no?
Les coses són les rivalitats que poden haver-hi, un Barça espanyol, un Barça Madrid, Barça Girona no hi ha una rivalitat, òbviament. No hi és.
Fins aquest any.
Però vés a saber si apareixerà.
La competitivitat, quan tu estàs jugant un títol i tens el del costat que t'està fent... Hombre, tu ho vas
Van veure Gundogan després del partit del Madrid, que surt i diu, si seguim així, se'ns escapa el Madrid i el Girona. O sigui, és el campió d'Europa citant el Girona, que diu, se'ns escapen aquests tios, eh? Sí. Gundogan.
El que passa que amb això que dius de la rivalitat... És a dir, una cosa és la rivalitat... raonable sobre el paper, escolta, jo sóc rival d'aquest equip perquè en un moment donat estem competint per la Lliga i se m'escapa i no vull. I una altra cosa són aquestes rivalitats Barça-Madrid, Barça-Espanyol,
històriques,
molt més complexes i que a més...
És històrica.
Exacte. I que tenen un component irracional enorme...
Irracional també, o sigui, irracional i racional també. O sigui, perquè hi ha càrregues d'identitats i política barrejades, vull dir, hi ha moltes coses.
Exacte, i això amb el Girona no hi és, i això és així. És a dir, no sabem què passarà amb els anys, perquè no sabem què passarà tampoc amb el Girona...
Ni amb el Barça.
Ni amb el Barça. No, però vull dir que és veritat que no sabem com evolucionaran determinades coses. Però a dia d'avui, jo sí que crec que és molt curiós veure la relació Barça-Girona, perquè no l'havíem tingut amb un altre equip de primera, i també em sembla interessant veure com opera això sobre l'Espanyol, que és el segon club de Catalunya, que està acostumat a ser el segon club de Catalunya i que es troba no només a segona divisió, sinó amb un altre que directament li està robant el terreny.
9:31. Més enllà d'aquesta rivalitat o no rivalitat, d'aquestes relacions d'identitat, ahir vas veure un partit fantàstic un cop més del Girona, una remuntada de molta energia. Ara mateix líder de la Lliga esperant el partit del Madrid, a 4 punts del Barça, a 6 de l'Atlètic de Madrid, i és dins de la Champions amb un marge d'11 punts. 11 punts a dins de la Champions. I està a 24 punts del descens, ara mateix, que era com l'objectiu prioritari de la competició, òbviament. Ahir vam sentir Mitchell, i ahir Mitchell, jo tinc la impressió que s'ha de llegir molt bé, però va fer un gir respecte a una cosa que és una evidència, que és que pot ser que la salvació arribi d'aquí a un mes o un mes i mig.
El equipo me ha dado una lección a mí, cómo puede competir. Nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto.
Sueño con el resto. Nuestra liga no es el Barça, l'Atlètic de Madrid ni el Madrid, sueño con el resto. Delfí Geli, president del Girona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És lògic preguntar-se quin és el sostre del Girona, quins són els objectius de temporada i si hi ha d'arribar un moment en què els objectius del mes d'agost es canviïn.
Bueno, evidentment les circumstàncies de la temporada et poden portar a canviar els objectius. L'any passat nosaltres vam estar lluitant tota la temporada per salvar-se i vam fer una segona volta molt bona i vam estar lluitant per entrar a la Conference. Per tant, també ens van canviar l'any passat els nostres objectius primordials. En aquesta temporada portem una puntuació excel·lent, amb un nivell de joc elevadíssim, que a l'altura de pocs equips, tant no a nivell de la Lliga Espanyola, sinó al futbol europeu, i estem en una posició de privilegi que no, evidentment, som conscients de que no ens ho pensàvem, i que estem molt a prop del nostre primer objectiu i que tot diu que hem de ser conscients i hem de ser autoexigents en nosaltres mateixos per ficar-nos a nous objectius i ser ambiciosos, no? Perquè l'equip, com te demostra ahir, que empata 2 i els jugadors, en vez de celebrar-ho, agafen ràpid la pilota per anar a fer el tercer, te diuen que tenen una mentalitat de que volen anar per més i de que volen fer més coses.
President, s'ha imaginat el Girona l'any que ve a Montilivi amb una d'aquelles pilotes estelades movent-se al centre del camp?
Bé, no vaig anar enllà, no? Jo crec que a nosaltres ens toca una mica disfrutar, gaudir del moment. La Lliga, en aquests moments, per mèrits propis, crec que i totalment merescuts, ens fica en la situació que estem i veurem el que ens depara la temporada. Ojalà, això seria fantàstic, però jo crec que a nosaltres ens toca disfrutar del moment, gaudir-lo, i sobretot el que jo almenys, com el que més gaudeixo és de la manera que juga l'equip i l'orgull, no?, que això ens representa a tots nosaltres, de com ahir va guanyar el camp del Osasuna, com ha guanyat a Villarreal i com ha fet altres partits a l'estadi de Montilivi, no? Crec que això és el que ens emplena avui en dia i el que ens ha de fer gaudir.
Clar, però abans en parlava, la temporada passada vam canviar els objectius, certament. Ho vam canviar perquè vam fer una segona volta esplèndida, però és que ens podríem trobar, si les coses van com van, que abans de Nadal el Girona tingui l'objectiu inicial cobert ja de forma virtualment matemàtica.
Sí, sí, no, si és que a dia d'avui amb la puntuació que estem, pràcticament ho tenim, ho hem d'acabar de rematar el primer objectiu, però és el que et deia, no? A poc a poc, intentant seguir sumant punts al final. Estem parlant de liderat, de si ets co-líder, si ets primer, però el més important del Girona és que els punts que té, perquè podria ser líder amb 25 o 26 punts, però tens 31 i ets co-líder, juntament amb un Madrid que està fent un dels millors arrencades de campionat de la seva història. No? Això és l'important, aconseguir punts, seguir aconseguint els màxims de punts possibles amb una mica amb la forma que està jugant l'equip, no? que ens demostra que si segueix fent aquesta forma de jugar a futbol, competit d'aquesta manera, guanyarà molts de partits i aconseguirà segurament, ens donarà alegries a final de temporada.
Quin és el secret ara mateix d'aquest equip? Perquè jo crec que ningú, ni vostè mateix, vostè m'ho dirà, es podia imaginar o podia somiar aquest inici de temporada, que ja no és inici, que ja portem gairebé un terç de la Lliga.
Bé, jo crec que hi ha unes quantes conjuncions que s'ajunten, no? Jo crec que tenim molta qualitat a nivell individual i que es fica al servei de l'equip. Crec que tenim molt bon equip, estem a l'alçada i podem competir de tu a tu amb molt bons equips de la primera divisió. Crec que, t'ho deia abans, la mentalitat i les ganes que té aquest equip, no? Ostres, no sé, te parlau això de com van fer el segon gol, jo veig jugadors com l'Estuani, que ara no té tant un rol tan protagonista i és un jugador més important de la història del Girona, i quan surt aporta i surt a treballar i sap que si toca aquest rol de 20 minuts ens aportarà molt i serà molt important durant tota la temporada. O sigui, altres vegades jugadors tenim el Blin, que ve de jugar al United, al Bayern de Múnich, i tenia 25 equips que podia anar, i ha volgut venir amb nosaltres, va escoltar el nostre projecte i va apostar per nosaltres, i que quan un dia el míster, perquè juguem entre setmana partits, li don descansa, s'enfada i s'enrabia perquè no juga, vull dir, no sé, hi ha moltes coses, no?, que s'ajunten, no?, i bueno, jo crec que en el club hi ha molta tranquil·litat, tenim una propietat que té molta experiència en el món dels negocis i en el món del futbol, i que ens apoya al màxim i que ens ajuda i que deixa treballar, no?, a la part esportiva, respecte molt a cadascú, i bé, s'ajunten moltes coses que portem molts anys a treballar-t'ho. Altres anys a segona divisió havíem fet molt bons anys, ens havíem quedat a un pas de primera divisió i vam seguir, i crec que és això, no? És, no sé, són moltes coses, ja són 8 anys que portem aquí, i això no és casualitat d'avui, sinó és tota la base de molts anys, no? Des del primer dia es va fer una aposta des de la direcció esportiva molt important per l'acadèmia, per la nostra gent de la casa, i estan començant a sortir jugadors i comencen a ser importants, per tant això són moltes hores de treball i de feina, i que a poc a poc, pues, ara perquè estem aquí a dalt de tot, pues, surt una llum, però no hem canviat des de fa 5 anys o fa 6, no? Sabíem que era un camí llarg, que havíem de seguir, que havíem d'anar fent la feina.
Està parlant de jugadors. Hi ha un que fa moltes setmanes que està en boca de tothom i a tota la premsa, que es diu Savinho.
Bé, Savinho és un jugador excepcional. El veus entrenar, el veus jugar i sembla que flota sobre el terreny de joc. És una qualitat molt bona. Jo crec que serà un referent d'aquí 5 o 6 anys. És un jugador, crec...
Referent, diu, referent mundial.
Sí, sí, sí. Nosaltres així ho creiem, sí, és un jugador top. Aquest és un jugador top, és molt bo. Ell està jugant en 19 anys, amb una personalitat, amb una tranquil·litat sobre el terreny de joc, i el temps dirà, no? Em puc equivocar, però és un jugador que té un nivell i que ja el coneixem de fa 2 o 3 anys, el coneixíem i sabíem que era un jugador que tenia una potencialitat increïble. Havia vist la direcció esportiva en diferents campionats sud-americans i bé, la veritat que aquí tenim la sort de tenir un míster que no mira l'edat o no mira el DNI, sinó mira la qualitat dels jugadors i quan veu que un jugador és bo, doncs la fica al servei de l'equip.
Se'l pot retenir a Savinho, a Girona?
Bé, el Savinho és un jugador que pertany a trobar un equip del grup i que lògic és que vagi creixent dins del grup. Bé, no sé, estem al principi de temporada i ojalà, no? Segurament, si ell està bé i segueix aquest nivell i nosaltres aconseguim coses, doncs pot ser que estigui més temps a nosaltres, però avançant-nos al futur tampoc solucionem res, no? Si no és que ara estigui bé, que segueixi aquest nivell i ja veurem què passa en el futur.
El Troyes juga a la Champions?
No.
I si el Girona juga a la Champions?
Un petit avantatge, no? Un petit avantatge.
Per cert, hi ha gent que ens estan preguntant una cosa que és molt interessant, quan el Delfí ja li diu del grup, és del grup de Manchester City, no? Sí. El City Group. Llavors, la pregunta és, perquè jo ho desconec, el Girona, tenint en compte que el Manchester City jugarà a la Champions la temporada que ve, pot jugar a la Champions i enfrontar-s'hi? O hi ha una relació que això ho impedeix?
Bé, és una pregunta que està sortint a la llum i sí, que s'està fent tothom, no? Hi ha un altre exemple que és un altre grup que també té equips, que és el Red Bull, que també té 2 equips a la Champions i estan competint, com és el Salzburg i el Leipzig, no? Per tant, no hi haurà problema perquè nosaltres podem jugar a competició europea.
No hi hauria problema, eh?
No.
És que se m'està acudint de preguntar-li si ja veu el City apareixent a Montilivi.
Bé, jo crec que seria fantàstic per nosaltres, pel grup. És que és la realitat. Treballem conjuntament, no amb el Manchester, perquè és l'equip referència, treballem amb tots els equips del grup, hi ha comunicació força seguida, i tots ens ha seguit molt i ens ajudem dins del possible, no? Per tant, per nosaltres són grans notícies. Ojalà, no? Puguem competir, i no nosaltres, sinó algun altre equip, no? Està creixent molt, tenen equips en totes les parts del món i jo crec que estan fent una gran feina i, bueno, això el futur dirà què passarà i tampoc fa falta anar més enllà de moment.
Des del punt de vista d'estadi, d'infraestructura, etc., teniu les condicions, però, per jugar a Europa o no?
Bé, bueno, és una mica el problema de tot aquest creixement, no? De tot Girona ve d'on ve, fa no gaire anys, pues, estàvem en categories baixes i l'estadi, per desgràcia, durant molts anys s'ha deixat abandonat i ara anem una mica així a coixos en aquest aspecte, però bueno, ens tindrem que ficar les piles, tindrem que reaccionar i adaptar-nos i preparar-nos perquè tot sigui possible.
Acabo només amb una pregunta. He preguntat per Savinho i he dit si el Girona és capaç de retenir-lo. L'altre Savinho és a la banqueta, Mitchell. El Girona pot retenir-lo?
Bé, evidentment, no? Crec que Mitchell està fent una feina fantàstica. És una de les claus, evidentment, d'aquest Girona. Si Mitchell és volgut, ja no estaria en el Girona. Mitchell, nosaltres estem encantats amb ell. Jo crec que ell està encantat amb nosaltres. la forma de treballar, com s'entén, com la manera d'estar en un club, de portar un club, i ell està encantat. Crec que des de que està nosaltres, ell ha crescut molt com a entrenador, i crec que ell ho valora, i sí, segurament avui és un entrenador que ho vol tot el món, el teu Girona, el disfruta el Girona, i ell podria haver marxat i està aquí, i és el més important. Evidentment no estarà sempre a Michelin al Girona, però bueno, ara toca pensar en el dia a dia, perquè si comencem a pensar més allà, té contracte amb nosaltres, va firmar lliurement, li queden aquestes dues temporades més, i ha firmat fa 4 o 5 mesos, ha renovat amb nosaltres, per tant és on vol estar, nosaltres volem que estigui aquí, i nosaltres intentarem donar-li tot el possible perquè ell es quedi els màxims anys amb nosaltres.
Acabo, a Girona esteu de fires, a les 9 és el partit del Madrid-Rayo. Hi ha hagut trucada a l'entrenador del Rayo, que per cert va ser entrenador del Girona, que és Francisco, per dir, bueno, a veure si hi ha un cop de mà extra.
Bé, no, això no, però bueno, al final el Rayo, mira, és que el partit d'avui té dos vessants, no? Evidentment, estàs competint i estàs en puntuació junt al Madrid, però també hi ha un altre equip que està lluitant per competicions europees. Llavors dius, qui t'interessa més que guanyi o que perdi, no? Bueno, no ho sé, la veritat que l'important és que tu vagis sumant, facis camí, que això és el més important, no? La feina tens tu mateix a guanyar els partits com per pensar molt amb els altres.
Delfí Geli, president del Girona, moltíssimes felicitats i gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Espera, que tens el microfons. Un moment, no em diguis el moment. Para la publicitat. Para-la aquí, la publicitat, que la Torró volia dir alguna cosa. Jo paro la publicitat. Digues.
No, és que ara que parlàveu de Mitchell, jo vaig tenir la sort fa menys d'un any, de fet, de poder-lo entrevistar. Mm-hmm. I a més, vaig arribar tard, una odissea.
Què dius ara?
Bueno, vaig pensar, això serà un desastre, que sortirà fatal. I em va semblar, o sigui, em va caure molt bé. Em va semblar un tio molt maco. Em va semblar molt bonic el que va dir de fons. Vam parlar no només de futbol, sinó de moltes coses de la vida, no? I ell explicava com quan va venir a Catalunya, evidentment va rebre molts comentaris, a més era un moment com molt tens, no? I com deia, a mi la meva mare sempre m'ha explicat que s'han d'anar pels llocs net, sense moltes idees prèvies, perquè és quan pots estar disposat a rebre el que aquell lloc té a oferir-te, no? I parlava de totes les coses bones que li havia ofert Girona i que li havia ofert Catalunya, no? I em va encantar com va parlar d'això, de la seva arribada aquí i del que significava per ell el futbol. La importància d'un grup, la importància d'aprendre a competir, la importància d'aprendre a superar-se. En fi, és un tio que em va caure molt bé i que estic convençuda amb aquesta pregunta que feies i que per molt que el vulguin retenir, que tindrà moltes ofertes.
Oi. És que s'està comparant el Girona amb el Leicester, l'equip anglès que va guanyar la Premier el 2016 i que ara mateix és la segona divisió, per cert. Vull dir que els equips petits cada cop triomfen és molt perillós. O sigui, és un camí
moltíssimes vegades, això,
molt difícil. Però és obvi que aquell equip també van començar a haver una desbandada, perquè guanyar o estar al capdamunt d'una gran lliga internacional et posa en un focus que és molt fàcil que arribin grans fortunes i grans projectes i et diguin, escolti, no s'hauria d'estar plantejant això.
També és veritat que se li han anat molts jugadors aquest any i ha sigut capaç, és que per mi té el doble èxit aquest de Mitchell. Jo crec que és un tio, no sé, clar, sempre fas comparatives, és algú que viu amb el futbol al cap com tota l'estona.
El crac és a la banqueta, una mica.
Bueno, i a la banqueta i als despatxos, eh? Mm-hmm. Que jo soy de l'Espanyol i sé de què vas. Ah, clar, escolta'm, no, és que això no és un producte de... O mira, ara tenim el Sabio aquest i ara que bien jugamos, no? I el Mitchell, que bueno és. No, escolta'm, porten 8 anys, han dit, no? Això és dos coses importants. Professionals, manant, i paciència. Que això no es té en el futbol. Al futbol no hi ha paciència. I l'avantatge és que l'exigència del Girona per venir d'on ve és més baixa que la d'un altre club de lo millor de primera divisió, on llavors, clar, tu estàs creixent, cony, i de sobte un any el creixement és primer de la Lliga i per jugar a la Champions probablement, i això consolida un projecte, però això és producte. I sí que és veritat que el fet de que el Manchester City sigui accionista del Girona pot haver una transferència de jugadors, sí, que a lo millor no està dintre del topall de salaris del Girona, no podrien pagar-ho,
i ho fan, no sé com ho fan, si és un lloguer o, no, o una, la part la fitxa la paga el City, però bueno, és el que hi ha, és una bona estratègia de professional i de negoci del Girona, tu, i estan on estan, o sigui, xapó, tu.
El que passa és que sempre ets rival de les teves pròpies expectatives, no? I quan tens poques expectatives, diguem-ne, quan estàs en un període de creixement com no has tingut mai, tot va bé. Tot va bé, i això es manté fins que les teves pròpies expectatives...
Mantenir-se és
lo
difícil.
No, mantenir-se és molt complicat, però vull dir que mantenir les pròpies expectatives, és a dir, un aficionat d'un equip que ha jugat a UEFA, doncs vol que segueix jugant a UEFA, diguem-ne. I si no arribes a això, doncs l'any següent tens problemes perquè vas pitjor, malgrat que portis X anys. Vull dir que aquests creixements també, el complicat són això, són sostenir-los. I moltes vegades el creixement, no dic que sigui fàcil, no és gens fàcil, però el creixement, en realitat, no és el més complicat que ha de fer un club d'aquest tipus.
Un últim apunt, sobre aquest tema, i anirem a la prositat i vull tocar l'altre tema, o sigui, que és el de la investidura, que per cert, una de les imatges, hosti, jo estic al·lucinat, no sé si heu vist la imatge.
L'esperança.
La gent envelleix malament. Envelleixen malament.
Esperança Aguirre, no l'has vist?
No, he vist un vídeo que anava cap a on, però no...
Però l'àudio no l'has sentit, no?
No.
A la porta de Ferraz. Esperanza Aguirre, expresidenta, clar, sí. Expresidenta de Madrid, amb una mena de mini-mani que hi havia en aquell moment, i diu, jo cortaria la calle.
Jo cortaria la calle i es posa al mig,
i
perquè
no hi ha carrer. I perquè no hi ha un patro, que me subo.
Ara de seguida ho comentarem, però només un últim apunt. És que és increïble, de veritat. L'últim apunt és un missatge d'aquests de Twitter que fa Mr. Chip, que és aquest crack del tema de les dades del futbol, va dir, després del partit del Girona, diu, equipos que ganaron 10 de sus primeros 12 partidos en una temporada de Liga. Dels primers 12 10. El Madrid ho ha fet 11 vegades, el Barça 6, l'Atlètic de Madrid 2 vegades, el Betis una vegada als anys 30, el Girona una vegada. I la segona pregunta que es fa és, i com van acabar aquests equips la temporada? Com a campió 13 vegades, subcampió 6 vegades, tercer una vegada, fora del top 3 cap.
És fortíssim això, eh?
Cap vegada. O sigui, fora del top 3. O sigui, tots els equips que han fet el que ha fet el Girona aquestes primeres 12 jornades han acabat entre els 3 primers de la Lliga.
Mínim bronze, no?
No es dona bronze al futbol, Carles?
No. Això amb un pau.
Un moment, ara tornem, eh? Això són els Jocs Olímpics.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un... A reveure! Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Salut!
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 Atlàntida. Som assegurances, clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la O.
A la Zeta.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
7 minuts i arribarem a les 10 del matí. Avui acompanyats de l'Arturo Puente, del Carles Fernández, de la Carla Turró i de l'Alejandro López Fonta. De seguida anirem fins a València, on hi ha l'Arnau Mañé, que avui hi haurà protesta del Partit Popular per la llei d'amnistia, que encara no s'ha acordat. Mira, ara que estic veient aquestes imatges de la CNN, Carles, tu que coneixes el tema del sector, del sector aeri, una de les notícies de les últimes hores és això que està passant a Hamburg, que si no em diuen el contrari, continua tancat l'aeroport d'Hamburg perquè hi ha un tio que ha entrat amb el cotxe armat a la pista. Bé. Jo no recordo haver-ho vist, vaja, no sé. A veure, Hamburg no és Frankfurt, eh? Vull dir, no és el gran aeroport d'Alemanya, però vaja.
No és Frankfurt, però tampoc és el Guaire.
No.
Llavors,
si avui estan previstos, no sé si 200 o 300 vols.
Per això que, a més, amb 4 sobre 5 de terrorisme, amenaça terrorista, que a Alemanya aquest 4 és 4,75, diguem, és una mica més altet, fins i tot, per la idiosincràsia. És un error, diguem, com una casa pagès, que tal com són els alemanys, potser algú li costarà el cap, no? I sobretot perquè fa no massa van tenir també un incident en aquest aeroport que van prometre no sé quantes coses que farien en matèria de seguretat.
Van tenir un incident amb un grup de, com es diuen, dels defensors del canvi climàtic, van entrar, també van aturar el trànsit aeri.
Bé, a més això contamina la resta, no? Perquè la sensació de feblesa de tot plegat, no? Fa que dius, clar, és tan gros, no? És tan gros que dius... Llavors, amb quina cara vas avui, no? El control de seguretat, ara treguis el cinturó, escolti, vols dir?
No, és veritat.
Dir, perquè això contagia, perquè... no? Contagia, té aquest efecte, contagi. I, bueno, sí, em trec el cinturó i trec la tablet i que porta rellotge metàl·lic, treguis el val. I les monedes, sí, ja me les trec, les monedes. Però passa això, no?
És greu els activistes de canvi climàtic arribin fins allà, però és que és un tio armat.
Sí.
Que va amb una pistola, sí. Que ha tirat ampolles de, incendiades. Mm. I és possible, no, en un país com Alemanya.
I que la sort és que sembla que el fet és per una qüestió...
Que no té res a veure amb terrorisme.
Exacte. Aquesta és la sort, diguem, no? Que mira, que tanques l'aeroport i esperes que es cansi.
Mm-hmm.
Bé, però sí.
Si hi ha alguna novetat...
Ens sentirem a parlar, perquè jo crec que això li costarà... Home. Li costarà, almenys a la direcció de l'aeroport, alguna cosa li costarà.
4 minuts i les 10 del matí. Dèiem que anirem a València, on hi ha l'acte del Partit Popular, cap al migdia, contra la llei d'amnistia, una llei d'amnistia que sembla que està arribant al límit de l'acord. Avui hi ha un parell de cròniques molt interessants, Lola García, La Vanguardia, i de Carlos Cué, El País, que pràcticament el donen per fet. De fet, el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, s'aventura fins i tot el seu bitllet d'opinió a dir que demà entrarà.
I és home de poques aventures.
No, i tant. Uh-huh. I la possibilitat de que hi hagi investidura la setmana que ve. El que passa és que la pressió és molt alta. La pressió és molt alta des del punt de vista polític, com estem veient amb el Partit Popular, òbviament. Des del punt de vista de... judicial també, mediàtic també. Demà hi ha aquesta reunió que ahir Xavier Arbós va fumar una plantofada als jutges del Consell General del Poder Judicial, perquè demà han muntat via la majoria diguem-ne conservadora de l'òrgan de govern dels jutges una reunió com d'urgència per fer algun tipus de declaració pública contra la llei d'amnistia, una llei que encara no s'ha portat a tràmit, que no sabem què diu a dintre, doncs l'òrgan de govern dels jutges probablement s'hi posicioni en contra demà. Xavier Arbós va dir que no en tenia res, que això en el seu extrem, però que és molt difícil de demostrar finalment, podria ser prevaricació. Bé, doncs en aquest context el Partit Popular, òbviament, està provocant o està ajudant a que hi hagi algunes manifestacions, com va demostrar ahir Esperanza Aguirre. Tu no ho has vist, no?
No.
López Fonta? Val.
Bueno, he vist la imatge, però no el so.
Poso context. Divendres va haver una protesta davant de Ferraz, que va haver un cordó policial, unes 300 persones, amb algun cas, amb algun crit de Viva Franco, que no se sabia ben bé qui hi havia per allà. Ahir va haver una altra protesta i apareix Esperanza Aguirre. I Esperanza Aguirre, davant, no sé si són els micròfons d'OK Diario o d'algun mitjà digital, perquè li estan fent com una mitja entrevista, diu, jo cortaria la calle. I directament posa el peu al mig del carrer. Aquest és el moment.
Venga, yo cortaría el tráfico, ¿eh?
Tú cortarías el tráfico,
¿eh? I se'n va cap allà. I comença a moure els braços.
Veniu.
Com diríem venint, i mira... Ningú estava dient res i de cop la gent, tampoc no n'hi havia tanta, però la gent que hi havia, Sánchez a prisión. O sigui, expresidenta de Madrid, que diu, jo cortaria el tráfico, posa el peu allà i comença a moure els braços dient, bueno, veniu, que si no em quedaria jo aquí sola. Jo no donava crèdit quan vaig veure.
Aquest és l'afegitó. Jo, o sigui, el fet que hi hagi 300 persones que facin proclames que, diguem, puguin agradar més o menys i tal, però que estan dins de l'anonimat i tot plegat, doncs mira, escolta, aquí deixa la brats i anar aquí, allà i més enllà. però que una expresidenta de la Comunitat de Madrid, que ignorància no en pot al·legar i que més o menys de coneixements de la llei i de la norma n'ha de tenir, i que, clar, sap, diguem, coneix el que és, diguem, instigar la gent i que sap de la seva popularitat, doncs jo crec que fa una patinada, diguem, extra, eh? Fa una patinada extra i no tindrà gaire recolzament entre els seus. No tant perquè potser no aplaudeixin en la intimitat el que va fer, com que perquè públicament saben que el que va fer és instigar això, i instigar-ho ells sempre se'n protegiran, perquè des de la lògica del partit pot tenir sentit, des de la seva lògica, pot tenir sentit que ells facin actuacions perquè són contraris a aquesta amnistia. I això, doncs, és de la mateixa lògica d'un altre partit que pugui fer, doncs, no sé, una manifestació perquè considera que la política lingüística que està seguint Vox i el PP, doncs, a determinats llocs no és correcta. Això, des de la lògica dels partits, doncs, s'ha d'intentar...